En el fatídic accident d'Iqoxe, 3 anys després, encara se'n desconeixen les causes i els responsables, Sergi Corral.
En l'accident no van sonar temps ni sensors ni alarmes. El nou pla secta d'aquest 2023 en preveu més i 4 nous simulacres per ampliar el pla a tot el territori català. Des de la Federació de Veïns, Alfonso Pérez avisa que estaran molt pendents de que tot funcioni.
Lo que más valoramos es que durante 3 años hemos estado trabajando para esto, ¿no? Ahora empiezan a llegar los frutos, me parece bien, pero no queremos dar tampoco tirar las campanas al vuelo, queremos ver cómo va funcionando y qué camino toma.
La inflació cau per 5è mes consecutiu al desembre i el 2022 s'ha tancat al 5,2% a Catalunya. És l'índex més baix des de l'octubre del 2021 i suposa una caiguda d'un punt respecte del novembre.
La inflació subjacent, però, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha repuntat fins al 6,4% a Catalunya i s'ha situat com el valor més alt del 2022. El secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Bellera, alerta que cal actuar ja.
Una situació complexa que reclama són mesures urgents, primer de tot en l'àmbit del control de preus, en segon lloc per agilitzar i dinamitzar una negociació col·lectiva que està bloquejada per part de la patronal i en tercer lloc per ampliar l'escut social.
Tret de sortida, la marató de donants de sang que vol superar les 10.000 donacions en una setmana.
L'objectiu és disposar de sang per a 8 dies. Enguany la campanya gira entorn als àudios de WhatsApp i la força que aquests tenen per animar a persones a apuntar-se a la donació.
Televisió de Girona, Maria Margalef.
Ens ho explica Carla Serrano, infermera del Banc de Sang i Teixits de Girona.
Venim del desembre i de les festes de Nadal, que la gent doncs, no dona tant, i doncs, ara doncs, amb aquesta marató el que volem aconseguir és que la gent doncs, torni a reprendre.
En cultura, el Museu de les Terres de l'Ebre acull des d'aquest vespre l'exposició sobre els espanyols que van treballar de manera semiesclava a les ordres de Hitler.
Es tracta dels anomenats Rospainers o Espanyols Rojos, una exposició itinerant que ha visitat també diferents llocs de Catalunya.
Amposta Ràdio, Manel Ramon.
D'aquesta exposició ens parla el portaveu del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque.
L'exposició internacional que està organitzada per l'Associació de Descendientes de Republicans Espanyoles en França i la Fundació Alemanya Memòries en Ciutat i Futur. Pensem que es van construir quantitat d'infraestructures militars i civils, però moltes militars, i la gent que hi treballava moltes vegades no era gent voluntària, sinó que era gent obligada i forçada.
I en esports, el Barça buscarà diumenge el primer títol de la temporada, Roger Sánchez.
Disputaran la final de la Supercopa d'Espanya davant el Real Madrid a les 8 del vespre després de superar el Betis als penals a les semifinals. Dembélé i De Jong són dubte amb molèsties físiques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps molt estable, amb força domini del sol i tan sols algunes restes de núvols. Sí que encara en queda alguna cap al nord de la depressió central, però la tendència fins i tot és que també vagi fent net aquesta i, per tant, mantindrem el cel serenat en molts punts del país amb alguns núvols que tan sols deixaran el cel mig ennuvolat. De cara a demà continuarem parlant d'un temps molt similar al d'avui, per tant, ambient fred a primera hora del matí, temperatures màximes força agradables amb la presència d'alguns núvols, però els canvis arribaran sobretot de cara a diumenge a la tarda quan s'esperen alguns ruixats a punts del quadrant nord-est i també cap a la cara nord del Pirineu. També s'espera que la setmana que ve sigui una miqueta més moguda amb entrada de vent i també l'arribada de més fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Comencem parlant d'un accident amb diversos vehicles parlen d'uns 8, més o menys, a la C33 a Montcada en sentit Trinitat. Només hi ha un carril obert i 3 quilòmetres de lentitud. En aquests accessos nord, a la C58 amb 2 quilòmetres, les rondes bastant carregades, sobretot la B20, on també s'ha produït un accident a la zona de Sarrià en sentit Llobregat, on hi ha un carril tallat i on hi ha bastant moviment en ambdues. A banda d'aquests accessos nord, també hi ha lentitud a la P7, i a la B30 especialment, en ambdós sentits a la marxa Barberà. En el cas de l'A2, aturades al Bruc, en sentit Lleida, i en aquesta operació sortida de divendres ja tenim retencions a la zona de Berga, a la C16 en sentit Bagà, un parell de quilòmetres. Demanar-vos, com sempre, molta cautela.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tres anys després del fatídic accident d'Iquoxe, en què van morir dos treballadors i un veí de Torreforta, encara se'n desconeixen les causes i els responsables. A aquesta hora, a Tarragona, hi ha convocada una manifestació en record de les víctimes.
L'han convocada la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona i la Federació de Veïns de l'Àrea de Llevant, a la plaça del Tarragonès, sota el lema Sempre en la memòria. Es fa una lectura del manifest en record a les 3 persones mortes i de les 7 que van resultar ferides a l'accident, i també en suport de les seves famílies. Precisament aquesta setmana la Generalitat presentava les novetats del Pla Secta per aquest any 2023, que inclouen més sirenes, més sensors i més simulacres, amb la voluntat d'estendre el Pla d'Emergències Químiques arreu del territori català. També a partir de febrer, Interior començarà a gestionar els avisos al mòbil per alerta química, que fins ara estaven centralitzats a Madrid.
Com dèiem, però, a aquesta hora estan concentrats els veïns de Tarragona davant del Centre Cívic de Torreforta per recordar i homenatjar les víctimes d'aquest tràgic accident. Així que anem fins allà per saber en quin punt es troba aquesta concentració. Tarragona Ràdio, Marina Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs una cinquantena de persones s'han concentrat aquí davant el Centre Cívic de Torreforta per, com bé dèieu, recordar aquestes tres víctimes mortals que es van produir arran de l'accident d'Iquoxe. Justament una d'aquestes víctimes era un veí aquí de Torreforta i per això la concentració s'ha fet en aquest barri tarragoní. Entre els diferents representants de l'Ajuntament de Tarragona hem pogut veure l'alcalde Pau Ricomà, que ha valorat molt positivament aquestes novetats del Pla Secta, que el tema dels missatges de mòbil s'envin a través de la Generalitat, ho gestioni la Generalitat, i que també es col·loquin altres sensors i més alarmes arran del complex petroquímic. En aquest sentit, els sindicats i també el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Alfonso López, han llegit un manifest valorant positivament aquestes mesures, però han recordat que de moment l'empresa no ha dit res ni ha compensat de cap manera a les víctimes.
Lo que más valoramos es que durante tres años hemos estado trabajando para esto, ¿no? Ahora empiezan a llegar los frutos, me parece bien, pero no queremos dar tampoco tirar las campanas al vuelo. Queremos ver cómo va funcionando y qué camino toma. Creemos que la idea y las aportaciones son necesarias, pero estaremos pendientes de que funcione. Y si algo falla, estaremos nosotros aquí para decirle lo que creemos que deben cambiar, ¿no?
Bé, doncs sembla que hem perdut aquesta connexió. En qualsevol cas, gràcies, Marina. Sí, la tenim a punt. Doncs escoltem. Marina, bona tarda de nou. Marina Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs com bé comentàvem, la concentració a hores d'ara ja està a punt d'acabar i la gent ja es va dispersant.
Gràcies, Marina. Han passat 3 anys, com dèiem, i des d'aleshores s'han intentat prendre mesures per evitar un nou accident com aquest. També els companys de Tarragona Ràdio han fet un repàs de la crònica dels fets i d'en quin punt ens trobem ara mateix. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El 14 de gener de 2020, a les 6:41 de la tarda, explotava el reactor d'Iquoxe. Tarragona Ràdio obria antena i s'escoltaven els primers testimonis.
he vist una gran flamarada i una explosió molt forta.
Va ser el dia que va fallar la comunicació d'emergències. S'han implantat mesures des d'aleshores, com explica la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.
Estem més protegits que no pas en aquella data fatídica de l'accident.
Des de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, el seu president, Ignasi Canyagueral, assumeix que van fallar els elements de protecció i que es va trencar certa complicitat amb els veïns.
Una de les coses que vam perdre va ser, fa 3 anys, una mica la llicència social per operar. No?
Demà, aniversari de l'accident, concentració a 12:15 dels veïns de Bonavista.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La inflació cau per 5è mes consecutiu al desembre i el 2022 s'ha tancat al 5,2% a Catalunya. És l'índex més baix des d'octubre de 2021 i suposa una caiguda d'un punt respecte del novembre. La baixada de preu dels carburants i l'energia en són els principals responsables, ja que els aliments continuen disparats, amb un increment interanual del 13,4%, sobretot el sucre, la llet, l'oli i els greixos. Mont Carvajal.
El descens de l'IPC fins al 5,2% ha estat influït per la reducció de preus dels carburants i l'energia, que han caigut un 10% al desembre en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha repuntat fins al 6,4% a Catalunya, 3 dècimes més en comparació amb el novembre, i s'ha situat com el valor més alt del 2022. Un aspecte negatiu sobre el que cal actuar, segons el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Bellera.
Una situació complexa que el que reclama són mesures urgents, primer de tot en l'àmbit del control de preus, en segon lloc per agilitzar i dinamitzar una negociació col·lectiva que està bloquejada per part de la patronal, i en tercer lloc per ampliar l'escut social i ajudar a totes aquelles persones que estan patint una situació d'immensa precarietat.
Però els preus dels aliments ha continuat disparat amb un increment del 13,4% respecte a fa un any. Cal tenir en compte que encara no s'inclou la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol i, per exemple, el sucre ha pujat al 51%, la llet al 36% i l'oli al 34%.
Gràcies, Mont. Doncs per comprovar com veuen la situació tant venedors com compradors, hem passat per un mercat de Barcelona, en concret el de Felip II, per saber si han notat alguna reducció en el producte fresc, especialment després de les rebaixes d'IVA impulsades pel govern central. David Navarro.
El mercat de Felip II a la Sagrera és ple com cada divendres, però la mitjana d'edat dels clients i el fet que ja comença a haver unes quantes parades tancades fa pensar que no passa el seu millor moment. Entre les compradores, majoria dones, l'esperit era de resignació. Cal ajustar el moneder a l'increment de preus i, per ara, la rebaixa de l'IVA no es nota gaire.
Sobretot en fruta y verdura, quizá lo que más. Con el mismo dinero compras mucho menos.
Sí, 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 que l'he notat bastant en tots els preus, en tot arreu. Home, m'afecta la butxaca.
Jo veig que està tot molt car, des del peix, el pollastre, la verdura, tot.
Altres productes, com la carn o el peix, no han vist el seu IVA rebaixat, un fet que a la Carme, peixatera, l'afecta directament.
Nosaltres no reflectim perquè el preu està com passa cada any pel mes de gener. Val? El que sí que se'ns encareix nosaltres els gastos nostres personals. Jo fa temps que per treure'm un sou m'està costant moltíssim.
Tot i això, moltes de les compradores confien que l'increment de les pensions les ajudarà a continuar omplint el cistell.
Més de 30 entitats s'han sumat a la manifestació en contra de la cimera hispano-francesa de dijous vinent a Barcelona. La convoquen l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República, que consideren la trobada una provocació i fan una crida a la unitat de l'independentisme. A més, l'ANC demana al president aragonès que no hi assisteixi. Anna Ruiz.
Els convocants han insistit en la necessitat de la unitat de l'independentisme i evitar d'aquesta manera que es repeteixin incidents anteriors quan militants de Junts van escridassar representants d'Esquerra. És per això que han consensuat un lema, aquí no s'ha acabat res, que té un destinatari clar. S'hi ha referit al president d'Òmnium, Xavier Antic.
Volem dir-li al president del govern espanyol que li quedi ben clar. Senyor Sánchez, sí que passa, aquí no s'ha acabat res.
Però l'Assemblea Nacional ha obert una bretxa en nom propi, la crítica de part de l'independentisme a l'assistència de Pere Aragonès a la cimera. La presidenta de l'entitat és Dolors Feliu.
Considerem absolutament contradictòria la posició del govern d'anar a la cimera i al mateix temps voler expressar disconformitat participant a la manifestació.
A més d'Òmnium, l'ANC o el Consell de la República convoquen aquesta concentració de protesta l'AMI i el sindicat Sostec i la Intersindical.
Encara en clau política, el president Pere Aragonès i el cap de l'oposició, Salvador Illa, reuniran com més aviat millor per intentar desencallar les negociacions de pressupostos.
Doncs aquest matí Aragonès i Illa han mantingut una trucada telefònica després que ahir al vespre el president català es posés en contacte amb el líder socialista per proposar-li una trobada. Ara els dos equips estan buscant una data. La portaveu del PSC, Alicia Romero, ha dit que espera que Aragonès pugui posar solucions a la reunió amb Illa.
És important, o està bé, que diguéssim que el president hagi fet aquest gest, que vulgui trobar-se, i bé, doncs espero que serveixi per acostar posicions i esperem que tingui la capacitat de decidir i de posar sobre la taula doncs, algunes solucions perquè puguem continuar negociant i, per tant, es pugui arribar a aquest acord de pressupost.
Fons de presidència asseguren que han ofert tota la disponibilitat perquè la reunió es pugui produir en les pròximes hores.
I en clau més local, mig centenar de persones s'han concentrat davant dels jutjats de Lleida per donar suport a Miquel Puello i Toni Postius. Tant el PAEM cap com el tinent d'alcalde estaven citats a declarar aquest matí a causa d'una querella per suposada prevaricació interposada per la promotora del parc comercial de Torres Salses, Promenade Lleida. Tots dos han sortit dels jutjats molt tranquils i asseguren que no es deixaran atemorir ni intimidar. O a Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Tant Puello com Postius s'han mostrat emocionats i han agraït el caliu de la rebuda entre aplaudiments a 9:15. Ja a la sortida, el paent cap Miquel Puello ha volgut manifestar la seva tranquil·litat i satisfacció amb les declaracions fetes a l'audiència i ha recordat quin és el model comercial que considera que ha de tenir la ciutat de Lleida.
Vull agrair el suport rebut de companys, companyes de partit o no de partit, de comerciants i de ciutadans i ciutadanes que ens han vingut a acompanyar. El nostre model comercial és el que promou el model local integrat en la trama urbana i no el dels parcs comercials situats a l'exterior de la ciutat.
També ha agraït el suport en la rebuda del tinent d'alcalde Toni Postius, que un cop fetes les declaracions ha dit que no els atemoriran i s'ha mostrat convençut amb el full de ruta de l'Ajuntament de Lleida sobre aquest àmbit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tret de sortir d'avui a la Marató de Donants de Sang, que vol superar les 10.000 donacions en una setmana, l'objectiu és disposar de sang per 8 dies. Enguany, la campanya gira entorn als àudios de WhatsApp i la força que aquests tenen per animar més persones a apuntar-se a la donació. Televisió de Girona, Maria Margalef.
I han iniciat justament avui la campanya més gran de donació. Una campanya que té com a objectiu aconseguir a tot Catalunya 10.000 donacions en 7 dies. I com sempre, Girona és part implicada en aquest objectiu. Ens ho explica Carla Serrano, infermera del Banc de Sang i Teixits de Girona.
Venim del desembre i de les festes de Nadal, que la gent doncs, no dona tant. I doncs ara doncs, amb aquesta marató el que volem aconseguir és que la gent doncs, torni a reprendre i sigui conscient de que realment és molt important donar sang perquè la sang no la podem pas fabricar.
Sota el lema Donar sang sona bé, la campanya d'enguany s'ha volgut visibilitzar a través d'àudios de WhatsApp gravats per diverses personalitats com Tomàs Molina o l'actor Jordi Sánchez. Per altra banda, recordar que tota la gent que vol donar durant aquesta setmana ho podrà fer a l'Hospital Josep Trueta de Girona fins al 20 de gener.
Més de 700.000 persones tenen una depressió diagnosticada a Catalunya i la gran majoria són dones. La sanitat pública va detectar l'any 2021 un 3,5% més de casos respecte del 2020, l'any d'inici de la pandèmia. Són dades del Departament de Salut fetes públiques avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn que afecta més de 300 milions de persones al món i constitueix la primera causa de discapacitat. Maite Polo.
Sota el lema Donar sang sona bé, la campanya de donació més...
A Catalunya hi ha 505.000 dones diagnosticades de depressió amb una edat mitjana de 56 anys, mentre que en els homes la xifra baixa a 211.000 amb una edat mitjana de 61. El psiquiatre i investigador sobre depressió Joaquim Raduat de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer de l'Hospital Clínic no ha dubtat a considerar una pandèmia aquesta patologia, segurament accentuada per la crisi global del coronavirus, i reclama més recursos per poder combatre-la. Ho ha dit avui a la xarxa.
Realment considero que és una pandèmia i que molts cops no se li ha fet prou cas, tenint en compte la importància que té, perquè només cal veure, la majoria de suïcidis són per depressió, i cada any moren al món 800.000 persones, crec que són les estimacions. Si això fos un altre tipus de malaltia, segurament hi estaríem dedicant molt més recursos.
D'altra banda, segons l'enquesta de Salut de Catalunya del 2021, que s'ha conegut avui, una de cada 10 persones de 15 anys o més diu tenir depressió a Catalunya. Augmenta amb l'edat i afecta el 7% de les persones menors de 45 anys i el 13% de la població a partir dels 75.
Són moltes les iniciatives que s'estan duent a terme per combatre la depressió. A la Noguera, l'Oficina Jove estrena un espai de trobada de salut emocional per joves d'entre 12 i 30 anys. Les persones usuàries poden compartir experiències amb el suport d'una psicopedagoga que s'encarrega de dinamitzar i coordinar l'espai. El servei és gratuït i confidencial. M1FM, Clara Gasol.
El nou espai aborda l'ansietat, la depressió, els trastorns alimentaris o les temptatives suïcides en joves. El servei es complementa amb tallers i xerrades relacionades amb l'àmbit de la salut mental i emocional. No es tracta d'un espai de teràpia vinculat a l'àmbit mèdic. L'objectiu és que esdevingui un espai de trobada neutral. Anna Porter, coordinadora de l'Oficina Jove de la Noguera.
Les persones joves que tinguin alguna problemàtica de salut mental, emocional o qualsevol mena de dubte o coneguin amb una persona del seu voltant que pugui necessitar ajuda, persones que vulguin trobar gent que estigui com ells, compartir experiències. Dinamitzar per una psicopedagoga que té molta experiència amb el tema, anirem adaptant les actuacions, tallers, activitats xerrades que podrem oferir a aquests joves.
El nou servei vol implementar com a complement els CAP i els centres de salut mental, i en cas que es detectés que un usuari pot necessitar d'atenció mèdica, es derivarà cap als serveis sanitaris corresponents.
En cultura, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona torna a retrasar la seva reobertura fins a finals del 2024 a causa del context socioeconòmic. Així ho ha confirmat la seva directora, Mònica Borrell.
La primera fase d'obres de condicionament arquitectònic i climatització de la seu de la plaça del Rei està gairebé enllestida. Només falta arranjar la façana i la cornisa exterior. Enguany està previst que es liciti la museografia, tant la producció com la instal·lació. El museu va tancar portes l'any 2018. Havia de reobrir el 2020, però es va fixar com a nova data el primer trimestre de 2023. Ara s'ha tornat a endarrerir. També es demora el projecte del Museu de la Necròpolis, les obres del qual havien d'iniciar-se aquest mateix gener.
I ja es pot veure des d'aquest vespre al Museu de les Terres de l'Ebre l'exposició sobre els espanyols que van treballar de manera semiesclava a les ordres de Hitler. Es tracta dels anomenats Rotspainers o Espanyols Rojos, una exposició itinerant que ha visitat també diferents llocs de Catalunya. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
La mostra reconstrueix la història de 40.000 exiliats de la Guerra Civil Espanyola que van ser obligats a treballar per l'economia de la Guerra Nazi. Els Rospainers, els espanyols rojos, com els anomenaven els nazis, van ser reclutats a la força i utilitzats com a mà d'obra semiesclava, especialment a la França ocupada en la construcció del mur Atlàntic, una línia defensiva concebuda per Hitler que devia ocupar més de 3.000 quilòmetres de costa entre Hendaya i el Camp Nord i amb el que s'esperava poder impedir la invasió dels aliats. D'aquesta exposició ens parlava el portaveu del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque.
L'exposició internacional que està organitzada per l'Associació de Descendientes de Republicans Espanyols en França i la Fundació Alemanya Memòria, Societat i Futur. Pensem que els nazis van construir quantitat d'infraestructures militars i civils, però moltes militars, i la gent que hi treballava moltes vegades no era gent voluntària, sinó que era gent obligada i forçada.
Recordem que l'exposició estarà oberta fins al 12 del mes de febrer.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça buscarà diumenge el primer títol de la temporada amb la disputa de la final de la Supercopa. Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong, titulars ahir a la semifinal davant el Betis, seran dubtes en molèsties físiques. La final serà diumenge a les 8 davant el Real Madrid. A la Lliga, diumenge l'Espanyol visitarà el Getafe i demà serà el torn del Girona, que rebrà el Sevilla, conjunt que marca la permanència, i aquí tenen 3 punts per sota. Michel Sánchez és l'entrenador del Girona.
Es un equipaz fet para estar en Europa, pero nosotros somos un equipo que vol la pilota y que vol ser protagonista. Intentarem fer-lo, no?
En bàsquet a l'Eurolliga, el Barça rep a 8:45 al Palau el vigent campió, l'anador l'UEFES. Serunas Ezequiel Vicius és el tècnic blaugrana.
Bien, Yo creo que estos tipos de partidos son que jugadores están contentos a jugar. Yo creo que no debería faltar motivación. Bueno, enfrentamos a campeón de Europa y nuestra casa, y yo creo que con mucha ilusión, ¿no? Y deberemos hacer buen partido.
També en bàsquet aquest vespre a les 9 el Força Lleida juga contra el CUE de l'Alep Or, el Juaristi. Els lleidatans són quarts. Gerard Encuentra és l'entrenador del Força Lleida.
No, però aquí això és l'Alep, no n'hi ha ni un de fàcil, ens exigiran moltíssim i nosaltres ara estem en una situació pues, privilegiada, i si volem continuar estant allí està clar que hem d'intentar sumar partits a fora de casa, no?
I el cap de setmana presenta dos duels catalans en màximes categories poliesportives. Són el Barça Indústria Santa Coloma de la primera divisió de futbol sala, demà a les 5, i el Barça Sant Boiana de la divisió d'honor masculina de rugbi. I acabem dient també que aquest vespre torna a la competició el CAC 7 Granollers en partit de la Lliga Iberdrola, la màxima categoria femenina, al Palau davant l'Aula Valladolid.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
La cartellera es renova a Ryan i Charles. Un particular inventor que viu aïllat de tot fabrica un robot perquè li faci companyia. També s'estrena El Suplente, un film argentí protagonitzat per un mestre que comença a treballar a un barri marginal de la perifèria de Buenos Aires. I Eduardo Casanova presenta un film inclassificable que ja ha aconseguit molt bones crítiques, La Piedad.
Me llamo Brian. Esta es mi infame despensa de los inventos. En realidad es un establo. Las cosas estaban un poco patas arriba en mi vida. Estaba muy depre. ¡Ah! Porras fritas. Y me puse a hacer cosas.
Brian i Charles arrenca amb en Brian, un particular inventor que viu aïllat de tot i tothom, submergit en una profunda depressió. És hivern i no té ningú amb qui parlar. Llavors, fa allò que qualsevol persona amb seny faria si es trobés en una situació tan melancòlica. Construeix un robot.
Hay un mundo enorme ahí fuera. Un mundo grande y pernicioso.
Dios mío.
Tranquilo, tranquilo,
pernicioso.
Tranquilo.
Son pájaros. Muy pernicioso.
¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura?
Para nada.
Para tirarse a dormir.
¿Leíste El Facundo de Sarmiento?
Sí, claro. Civilización y barbarie.
Bienvenido a la barbarie.
El protagonista de El Suplente és en Lucio, un professor de lletres a la Universitat de Buenos Aires. La vida acadèmica ja no el motiva i vol que els seus coneixements puguin marcar la diferència. Així que comença a ensenyar a un barri marginal de la perifèria de Buenos Aires. Necessitarà tot el seu enginy per tirar endavant les classes i, a la vegada, creuarà tots els límits i prejudicis per intentar salvar un dels seus alumnes de la persecució d'un narco.
¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo creo que vale la pena.
Ella es como el sol. Si te alejas demasiado, te congelas. Si te acercas demasiado, te abrasas.
El realitzador Eduardo Casanova dirigeix La Piedad. Ángela Molina interpreta la mare d'en Mateo. Tots dos viuen en un món de color rosa, un microcosmos amb ells com a únics habitants, fins que un dia a ell li diagnostiquen un càncer. Història d'amor incondicional, film de terror, melodrama malaltís amb matisos de thriller, tot plegat és La Piedad, una pel·lícula difícilment classificable.
Quiero ver a mi padre.
¿Dónde está tu madre?
Tiene cáncer.
Me llamo Marta, pero si quieres me puedes llamar mamá.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Manifestació a Tarragona en record dels 2 treballadors i un veí que van morir en el fatídic accident d'Iquoxe. 3 anys després, encara se'n desconeixen les causes i els responsables, Sergi Corral.
En l'accident no van sonar temps, ni sensors, ni alarmes. El nou pla secta d'aquest 2023 en preveu més i 4 nous simulacres per ampliar el pla a tot el territori català. Des de la Federació de Veïns, Alfonso Pérez avisa que estaran molt pendents de que tot funcioni.
Lo que más valoramos es que durante 3 años hemos estado trabajando para esto, ¿no? Ahora empiezan a llegar los frutos, me parece bien, pero no queremos dar tampoco tirar las campanas al vuelo. Queremos ver cómo va funcionando y qué camino toma.
La inflació cau per 5è mes consecutiu al desembre i el 2022 s'ha tancat al 5,2% a Catalunya. És l'índex més baix des d'octubre del 2021 i suposa una caiguda d'un punt respecte al novembre.
La inflació subjacent, però que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha repuntat fins al 6,4% a Catalunya i s'ha situat com el valor més alt des del 2022. El secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera, alerta que cal actuar ja.
Una situació complexa que el que reclama són mesures urgents, primer de tot en l'àmbit del control de preus, en segon lloc per agilitzar i dinamitzar una negociació col·lectiva que està bloquejada per part de la patronal i en tercer lloc per ampliar l'escut social.
Tret de sortida a la marató de donants de sang que vol superar les 10.000 donacions en una setmana.
L'objectiu és disposar de sang per a 8 dies. Enguany la campanya gira a l'entorn dels àudios de WhatsApp i la força que aquests tenen per animar més persones a apuntar-se a la donació.
Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Sota el lema Donar sang sona bé, la campanya de donació més gran de l'any s'ha fixat com a repte aconseguir 10.000 donacions en una setmana. D'aquesta manera s'espera poder remuntar les reserves de sang que es troben a un nivell baix, afectades pel Nadal i per l'augment dels casos de la grip.
Més de 700.000 persones tenen una depressió diagnosticada a Catalunya i la gran majoria són dones. La sanitat pública va detectar l'any 2021 3,5% més de casos respecte del 2020, l'any d'inici de la pandèmia.
Són dades del Departament de Salut fetes públiques avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn. Des de l'Hospital Clínic, el psiquiatre Joaquim Redua alerta que calen més recursos.
Realment considero que és una pandèmia i que molts cops no se li ha fet prou cas tenint en compte la importància que té, perquè només cal veure, la majoria de suïcidis són per depressió i cada any moren al món 800.000 persones, crec que són les estimacions.
En cultura, el Museu de les Terres de l'Ebre acull des d'aquest vespre l'exposició sobre els espanyols que van treballar de manera semiesclava a les ordres de Hitler.
Es tracta dels anomenats Rospiners o espanyols rojos, una exposició itinerant que ha visitat també diferents llocs de Catalunya.
En Posta Ràdio, Manel Ramon.
D'aquesta exposició ens parla el portaveu del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque.
Una exposició internacional que està organitzada per l'Associació de Descendientes de Republicans Espanyoles en França i la Fundació Alemanya Memòries en Ciutat i Futur. Pensem que es van construir quantitat d'infraestructures militars i civils, però moltes militars, i la gent que hi treballava moltes vegades no era gent voluntària, sinó que era gent obligada i forçada.
I en esports, el Barça buscarà diumenge el primer títol de la temporada, Roger Sánchez.
Disputarà la final de la Supercopa d'Espanya davant el Real Madrid a les 8 del vespre després de superar el Betis als penals a les semifinals. Dembélé i De Jong són dubte amb molèsties físiques.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un temps molt estable, amb força domini del sol i tan sols algunes restes de núvols. Sí que encara en queda alguna cap al nord de la depressió central, però la tendència fins i tot és que també vagi fent net aquesta i, per tant, mantindrem el cel serenat en molts punts del país amb alguns núvols que tan sols deixaran el cel mig ennuvolat. De cara a demà continuarem parlant d'un temps molt similar al d'avui, per tant, ambient fred a primera hora del matí, temperatures màximes força agradables amb la presència d'alguns núvols, però els canvis arribaran sobretot de cara a diumenge a la tarda quan s'esperen alguns ruixats a punts del quadrant nord-est i també cap a la cara nord del Pirineu. També s'espera que la setmana que ve sigui una miqueta més moguda amb entrada de vent i també l'arribada de més fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs seguim parlant de forces problemes per arribar per la C33 al nus de la Trinitat, on són 6 quilòmetres ja que hi ha un carril tallat, i això és derivat d'un accident, com comentàvem amb anterioritat, entre 8 vehicles, sembla que sense ferits, ha estat un encalç. Però, clar, retirar-lo serà complex. Pel que fa a la resta de l'àrea metropolitana, hem de dir que ha tornat absolutament a la normalitat. Apareixen retencions a la zona de la C16, per exemple, a Berga, en sentit Bagà, ja a la zona del Prepirineu, i compte si esteu a Tarragona, ja que a la N340 en Posta hi ha hagut un xoc frontal. Sembla també que no poden anar, no hi ha ferits de gravetat, i aquesta via, com hi ha un carril i un carril, està totalment tallada la circulació. Per tant, en aquests moments hem de parlar de cautela en aquest punt. Desitjar-vos bon cap de setmana i sobretot recordeu que l'important és arribar a casa. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tres anys després del fatídic accident d'Iqoxe, en què van morir dos treballadors i un veí de Torreforta, encara se'n desconeixen les causes i els responsables. Aquesta tarda a Tarragona s'ha convocat una manifestació en record de les víctimes.
L'ha convocada la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona i la Federació de Veïns de l'Àrea de Llevant de la plaça del Tarragonès, sota el lema Sempre en la memòria. S'ha fet una lectura d'un manifest en record de tres persones mortes i de les set que van resultar ferides a l'accident i en suport a les seves famílies. Precisament aquesta setmana, la Generalitat presentava les novetats del Pla Secta per aquest 2023, que inclouen més sirenes, més sensors i més simulacres, amb la voluntat d'estendre el Pla d'Emergències Químiques arreu del territori català. També, a partir del febrer, Interior començarà a gestionar els avisos al mòbil per alerta química. Fins ara estaven centralitzats a Madrid.
Com dèiem, però, aquesta tarda s'han concentrat els veïns de Tarragona davant el centre cívic de Torreforta per recordar i homenatjar les víctimes d'aquest tràgic accident. Tarragona Ràdio, Marina Pérez, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs, com bé comentàveu, una cinquantena de persones s'han concentrat davant el centre cívic de Torreforta aquesta tarda per recordar aquestes tres víctimes mortals que hi va haver, que, per cert, una era del barri, per això s'ha fet la concentració allí, arran de l'accident d'Iqoxe. S'ha llegit un manifest on s'ha reclamat més seguretat, tot i que han reconegut que s'ha millorat en aquest aspecte i que s'han pogut veure resultats com l'anunci que va fer el conseller fa pocs dies aquí a Tarragona, dient que el sistema d'alerta a través de missatges de mòbil el gestionaria la Generalitat i també s'han col·locat més sirenes i sensors, i també s'han reclamat que l'empresa doni resposta a les famílies de les víctimes, que encara no n'ha donat cap. Així ho explicava el president de la Federació d'Associació de Veïns de Tarragona, Alfonso López.
Lo que más valoramos es que durante tres años hemos estado trabajando para esto, ¿no? Ahora empiezan a llegar los frutos, me parece bien, pero no queremos dar tampoco tirar las campanas al vuelo. Queremos ver cómo va funcionando y qué camino toma. Creemos que la idea y las aportaciones son necesarias, pero estaremos pendientes de que funcione. Y si algo falla, estaremos nosotros aquí para decirle lo que creemos que deben cambiar, ¿no?
Entre els diferents manifestants hi havia l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que també ha valorat molt positivament l'anunci del conseller, tot i que ha dit que encara hi ha deures pendents, i a hores d'ara la concentració ja ha finalitzat. Demà n'hi haurà una altra a 1:15.
Gràcies, Marina. Han passat 3 anys, com dèiem, i des d'aleshores s'han intentat prendre mesures per evitar un nou accident com aquest. També els companys de Tarragona Ràdio han fet un repàs de la crònica dels fets i d'en quin punt ens trobem ara mateix. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El 14 de gener de 2020, a les 6:41 de la tarda, explotava el reactor d'Iqoxe. Tarragona Ràdio obria antena i s'escoltaven els primers testimonis.
He vist una gran flamarada i una explosió molt forta.
Va ser el dia que va fallar la comunicació d'emergències. S'han implantat mesures des d'aleshores, com explica la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.
Estem més protegits que no pas en aquella data fatídica de l'accident.
Des de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, el seu president, Ignasi Canyagueral, assumeix que van fallar els elements de protecció i que es va trencar certa complicitat amb els veïns.
Una de les coses que vam perdre va ser, fa 3 anys, una mica la llicència social per operar. No?
Demà, aniversari de l'accident, concentració a 1:15 dels veïns de Bonavista.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La inflació cau per cinquè mes consecutiu al desembre i el 2022 s'ha tancat al 5,2% a Catalunya. És l'índex més baix des d'octubre de 2021 i suposa una caiguda d'un punt respecte del novembre. La baixada de preus dels carburants i l'energia en són els principals responsables, ja que els aliments continuen disparats, amb un increment interanual de 13,4%, sobretot el sucre, la llet, l'oli i els greixos. Mont Carvajal.
El descens de l'IPC fins al 5,2% ha estat influït per la reducció de preus dels carburants i l'energia, que han caigut un 10% al desembre en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha repuntat fins al 6,4% a Catalunya, 3 dècimes més en comparació amb el novembre, i s'ha situat com el valor més alt del 2022. Un aspecte negatiu sobre el que cal actuar, segons el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Bellera.
Una situació complexa que el que reclama són mesures urgents, primer de tot en l'àmbit del control de preus, en segon lloc per agilitzar i dinamitzar una negociació col·lectiva que està bloquejada per part de la patronal, i en tercer lloc per ampliar l'escut social i ajudar a totes aquelles persones que estan patint una situació d'immensa precarietat.
Però els preus dels aliments ha continuat disparat, amb un increment del 13,4% respecte a fa un any. Cal tenir en compte que encara no s'inclou la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol, i per exemple el sucre ha pujat al 51%, la llet al 36% i l'oli al 34%.
Més de 30 entitats s'han sumat a la manifestació en contra de la cimera hispano-francesa de dijous vinent a Barcelona. La convoquen l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República, que consideren la trobada una provocació i fan una crida a la unitat de l'independentisme. A més, l'ANC demana al president aragonès que no assisteixi a la cimera. Anna Ruiz.
Els convocants han insistit en la necessitat de la unitat de l'independentisme i evitar d'aquesta manera que es repeteixin incidents anteriors quan militants de Junts van escridassar representants d'Esquerra. És per això que han consensuat un lema, aquí no s'ha acabat res, que té un destinatari clar. S'hi ha referit al president d'Òmnium, Xavier Antich.
Volem dir-li al president del govern espanyol que li quedi ben clar. Senyor Sánchez, sí que passa, aquí no s'ha acabat res.
Però l'Assemblea Nacional ha obert una bretxa en nom propi, la crítica de part de l'independentisme a l'assistència de Pere Aragonès a la cimera. La presidenta de l'entitat és Dolors Feliu.
Considerem absolutament contradictòria la posició del govern d'anar a la cimera i al mateix temps voler expressar disconformitat participant en la manifestació.
A més d'Òmnium, l'ANC o el Consell de la República convoquen aquesta concentració de protesta l'AMI i els sindicats USTEC i la Intersindical.
I en clau més local, mig centenar de persones s'han concentrat davant dels jutjats de Lleida per donar suport a Miquel Puello i Toni Postius. Tant el PAE en cap com el tinent d'alcalde estaven citats a declarar aquest matí a causa d'una querella per suposada prevaricació interposada per la promotora del parc comercial de Torres Salses, Promenade Lleida. Tots dos han sortit dels jutjats molt tranquils i asseguren que no es deixaran atemorir ni intimidar. Uau, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Tant Puello com Postius s'han mostrat emocionats i han agraït el caliu de la rebuda entre aplaudiments a 9:15. Ja a la sortida, el paent cap Miquel Puello ha volgut manifestar la seva tranquil·litat i satisfacció amb les declaracions fetes a l'audiència i ha recordat quin és el model comercial que considera que ha de tenir la ciutat de Lleida.
Vull agrair el suport rebut de companys, companyes de partit o no de partit, de comerciants i de ciutadans i ciutadanes que ens han vingut a acompanyar. El nostre model comercial és el que promou el model local integrat en la trama urbana i no el dels parcs comercials situats a l'exterior de la ciutat.
També ha agraït el suport en la rebuda del tinent d'alcalde Toni Postius, que un cop fetes les declaracions ha dit que no els atemoriran i s'ha mostrat convençut amb el full de ruta de l'Ajuntament de Lleida sobre aquest àmbit.
Notícies en xarxa.
Tret de sortida, la marató de donants de sang, que vol superar les 10.000 donacions en una setmana. L'objectiu és disposar de sang per 8 dies. Enguany la campanya gira entorn als àudios de WhatsApp i la força que aquests tenen per animar més persones a apuntar-se a la donació. A Badalona, el punt de donació avui era l'Hospital Germans Trias. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
Sota el lema Donar sang sona bé, la campanya de donació més gran de l'any s'ha fixat com a repte aconseguir 10.000 donacions en una setmana. D'aquesta manera s'espera poder remuntar les reserves de sang que es troben a un nivell baix, afectades pel Nadal i per l'augment dels casos de la grip. En concret, actualment hi ha sang per a 4 dies, però l'òptim és tenir-ne per 8 dies. La disminució de les reserves després del període de vacances, però, és un fet habitual. Ho explica Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
Són èpoques concretes, després de les festes de Nadal o de les vacances d'estiu, la donació acostuma a disminuir un 20%, tant en un període com en l'altre, i són períodes amb els quals després hem de fer algun tipus d'acció per intentar recuperar aquest 20% de donants que per diferents motius han deixat de donar en aquests períodes.
A banda del punt ubicat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, aquest cap de setmana a Badalona s'habilitarà el Centre Cívic La Salut, mentre que dijous vinent les persones que vulguin donar sang també ho podran fer al Centre Cívic Can Cabanyes.
Més de 700.000 persones tenen una depressió diagnosticada a Catalunya i la gran majoria són dones. La sanitat pública va detectar l'any 2021 un 3,5% més de casos respecte del 2020, l'any d'inici de la pandèmia. Són dades del Departament de Salut fetes públiques avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn que afecta més de 300 milions de persones al món i constitueix la primera causa de discapacitat. Maite Polo.
A Catalunya hi ha 505.000 dones diagnosticades de depressió amb una edat mitjana de 56 anys, mentre que en els homes la xifra baixa a 211.000 amb una edat mitjana de 61. El psiquiatre i investigador sobre depressió Joaquim Raduà, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer de l'Hospital Clínic, no ha dubtat a considerar una pandèmia aquesta patologia, segurament accentuada per la crisi global del coronavirus, i reclama més recursos per poder combatre-la. Ho ha dit avui a la xarxa.
Realment considero que és una pandèmia i que molts cops no se li ha fet prou cas, tenint en compte la importància que té, perquè només cal veure, la majoria de suïcidis són per depressió i cada any moren al món 800.000 persones, crec que són les estimacions. Si això fos un altre tipus de malaltia, segurament hi estaríem dedicant molt més recursos.
D'altra banda, segons l'enquesta de salut de Catalunya del 2021, que s'ha conegut avui, una de cada 10 persones de 15 anys o més diu tenir depressió a Catalunya. Augmenta amb l'edat i afecta el 7% de les persones menors de 45 anys i el 13% de la població a partir dels 75.
I encara en l'àmbit sanitari, l'Alt Urgell tindrà el seu hospital comarcal a mitjà termini. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha confirmat avui que el reivindicat equipament es començarà a construir al final de l'any vinent, com a molt tard. S'ubicarà a l'entrada est de la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Manel Balcells s'ha presentat avui al pla funcional del futur hospital i ha avançat que abans de la construcció caldrà preparar la transició perquè el funcionament sigui 100% públic, i és que el trasllat també comportarà la desaparició de la Fundació Sant Hospital, que gestiona l'actual centre mèdic de la Seu i que donarà pas a la Societat Pública Gestió de Serveis Sanitaris.
La titularitat també de la propietat de l'hospital sigui d'una entitat pública, i en aquest moment el que ens plantegem és la no creació d'una nova entitat, sinó aprofitar la GSS de gestió sanitària, que ja és actual, que ja funciona, que és una entitat pública 100% de la Generalitat.
L'alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha valorat l'anunci d'avui com un dia històric. L'Alt Urgell reivindica des de fa anys la necessitat d'un hospital comarcal per garantir l'equilibri territorial. I és que encara avui, per moltes de les proves o intervencions, els pacients de la comarca han de fer llargs desplaçaments a Lleida o Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'acusat de provocar un incendi en una fàbrica de galetes ocupada de Lleida.
El jutge prohibeix l'home comunicar-se o acostar-se a la seva parella, la dona que va patir ferides greus en el foc i que va ser ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
També presó provisional i comunicada pel detingut per agressió sexual a una menor de 12 anys a Bellpuig.
Durant el desembre de l'any passat l'hauria obligat a practicar-li fel·lacions fins en 4 ocasions.
Més coses. La Generalitat clausurarà l'abocador de Solius abans de 2 mesos en compliment d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La plataforma Salvem Solius celebra la decisió, però reclama que es tanqui tot el complex que inclou la planta de compostatge. Televisió de Girona, Maria Margalef.
La Generalitat clausurarà l'abocador de Solius abans de 2 mesos, en un compliment d'una sentència del 2020 del Tribunal Superior de Justícia. Una vintena de municipis gironins aboquen deixalles a Solius i les aportacions de tots aquests municipis sumen prop de 40.000 tones anuals. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire, ho ha anunciat així després d'una reunió amb la plataforma Salvem Solius.
L'abocador, el dipòsit controlat de Solius deixarà de rebre residus. En aquest cas, estaria en un període de 2 mesos, es farà efectiva aquesta resolució que acata la sentència que diu que s'ha d'aturar l'activitat d'aquest abocador.
Tan bon punt la secretària d'Acció Climàtica signi la resolució de tancament definitiu, es farà la clausura i el segellat de l'abocador i el dipòsit deixarà de rebre deixalles. Des de la plataforma veïnal celebren la decisió, tot i que continuarà l'activitat a la planta de compostatge.
També tots els bars i restaurants de la ciutat de Barcelona que fan repartiment a domicili hauran de demanar un permís i disposar d'un espai a l'interior per als repartidors i les bicicletes si tenen més de 200 metres quadrats. Aquesta és una novetat pionera del pla d'usos que regularà aquesta activitat i que també prohibirà definitivament les macrocuines i els supermercats fantasmes. Jordi Casino.
El nou pla d'usos que l'Ajuntament de Barcelona aprovarà al proper plenari només permetrà que hi hagi macrocuines al polígon de la Zona Franca. A més, obligarà la vintena de supermercats fantasma que hi ha actualment i que només fan repartiment a domicili a cessar aquesta activitat. I pel que fa als bars i restaurants que disposen de servei de repartiment a domicili, a banda de notificar que fan aquesta activitat, hauran de tenir un mínim d'un 40% del seu espai per a ús públic per evitar bars o restaurants fantasmes i també reservar un espai al seu interior pels repartidors i les seves bicicletes si tenen més de 200 metres quadrats. Janet Sanz és la segona tinenta d'alcaldia.
Facilitant el repartiment a domicili, garantint els drets dels treballadors, a tothom, però sobretot als grans, que incorporin també l'espai necessari perquè aquestes bicicletes que es concentren no és una bicicleta en un moment puntual o dues. Estem dient que hi ha concentracions de més de 5, 6, 7, 8, 10 bicicletes en un espai, en un carrer normal de la ciutat de Barcelona.
Els bars i restaurants més petits de 200 metres quadrats hauran de permetre, això sí, que els riders puguin accedir als lavabos del local.
En cultura ja es pot veure des d'aquest vespre al Museu de les Terres de l'Ebre l'exposició sobre els espanyols que van treballar de manera semiesclava a les ordres de Hitler. Es tracta dels anomenats Rospainers o Espanyols Rojos, una exposició itinerant que ha visitat també diferents llocs de Catalunya. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
La mostra reconstrueix la història de 40.000 exiliats de la Guerra Civil Espanyola que van ser obligats a treballar per l'economia de la Guerra Nazi. Els Rospainers, els espanyols rojos, com els anomenaven els nazis, van ser reclutats a la força i utilitzats com a mà d'obra semiesclava, especialment a la França ocupada en la construcció del mur Atlàntic, una línia defensiva concebuda per Hitler que devia ocupar més de 3.000 quilòmetres de costa entre Hendaya i el Camp Nord i amb el que s'esperava poder impedir la invasió dels aliats. D'aquesta exposició ens parlava el portaveu del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque.
Una exposició internacional que està organitzada per l'Associació de Descendientes de Republicans Espanyols en França i la Fundació Alemanya Memòria, Societat i Futur. Pensem que els nazis van construir quantitat d'infraestructures militars i civils, però moltes militars, i la gent que hi treballava moltes vegades no era gent voluntària, sinó que era gent obligada i forçada.
Recordem que l'exposició estarà oberta fins al 12 del mes de febrer.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça disputarà diumenge el primer títol de la temporada amb la final de la Supercopa d'Espanya. Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong, titulars ahir a la semifinal davant el Betis, seran dubte amb molèsties físiques. La final és diumenge a les 8 del vespre davant el Real Madrid. També en futbol, però en aquest cas en els despatxos, el president de la Federació Catalana, Joan Soteras, recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la resolució del Tribunal Català de l'Esport d'aquest dijous que ordena repetir les eleccions a la presidència de l'ENS.
Bueno, doncs és una verdadera cacicada, ingerència política i manipulació d'aquest tribunal. Tots sabem que hi ha uns àudios que ho demostren, que estan depositats a Fiscalia i que espero i desitjo que Fiscalia entri aviat i demostri el que estem dient i estem denunciant. Els únics que han fet irregularitats han sigut els altres candidats. tots sabem qui són i són experts en irregularitats.
Al seu torn, el candidat que va impugnar, Àlex Talavera, i que va rebre 26 vots menys que Soteres, celebra la decisió del Tribunal Català de l'Esport.
S'ha fet justícia i s'ha demostrat que la interpretació de la Federació Catalana respecte a la normativa aplicada hauria sigut equivocada i interessada. I, degut als fets tan greus succeïts, el senyor Soteres no hauria de presentar-se.
En waterpolo, cita històrica avui per al Club Natació Terrassa. Aquesta nit, a 9:45, debutarà a la fase de grup de l'Eurocup femenina. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
L'aventura europea per al Club Natació Terrassa comença a 9:45 de la nit davant el Pacense. El conjunt de Xavi Pérez vol aconseguir el bitllet per la següent fase, que recordem ja jugaria en eliminatòria d'anada i tornada. Significaria portar a Terrassa la Eurocup, la competició europea per primera vegada en categoria femenina. Debut davant el Pacense, demà el Padova serà el rival del conjunt agarenc a partir de les 8 de la tarda i diumenge últim partit davant el Des Zan. Anem a escoltar a Xavi Pérez, entrenador del Club Natació Terrassa, parlant sobre l'Eurocup, que comença aquesta nit.
Nosaltres el que farem és els hi plantarem tota la cara possible amb l'objectiu de passar i de portar aquí a Terrassa la competició europea. Hem tingut la sort de sempre disputar Champions o Euroleague fora, i si tenim la sort de passar, portarem per primera vegada al club la competició europea, i aquest és el nostre somni, és la nostra il·lusió.
Doncs nou cap de setmana per la història pel Club Natació Terrassa Femení, que espera poder portar l'Eurocup a Terrassa.
I tanquem amb un apunt de tennis. Pau Lavadós ha hagut de retirar a les semifinals del torneig d'Adelaide a 3 dies de l'inici de l'Obert d'Austràlia. La catalana, amb molèsties a l'adductor, confia poder arribar al primer Gran Slam de l'any.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hoy tu recuerdo me volvió a doler. Hoy tu recuerdo me volvió a joder. Y eso no me va. Y eso no me va. Salgo a la calle y empieza a llover. Va más de un mes viendo el amanecer. Y eso no me va. Eso no me va a hacer bien, porque también me hace falta resolver una inquietud. ¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú? Quiero volverte a llamar. Llamadas perdidas, cuatro cartas, tres heridas, dos, tres suerte, que una vida sin volver a verte. Volví a la puerta de ese mismo hotel, otro cóctel en ese mismo bar, solo para ver si pude aguantarme, pero soy masoquista mirando tus fotos. Quiero tomar hasta no poder ver. Ya me cansé de brindar por nosotros. Si tú no vas a volver, quiero volverte a llamar. Que a la mañana siguiente esa llamada perdida no se pierda y tú la encuentres. Yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes. Prefiero 5 llamadas.
La Xarxa.
Notícies en Xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemont. Té 3 anys després del fatídic accident d'Iquoxe, en què van morir 2 treballadors i un veí de Torreforta, encara se'n desconeixen les causes i els responsables. Aquesta tarda s'ha convocat una manifestació en record de les víctimes. L'han convocada la Federació d'Associacions i Veïns de Tarragona i la Federació de Veïns de l'Àrea de Llevant a la plaça del Tarragonès. Sota el lema "Sempre en la memòria", una 70ena de persones reclamen memòria per a les víctimes 3 anys després d'Iquoxe. En la commemoració de l'aniversari de l'accident químic a Tarragona, els veïns reclamen mesures justes i creuen que s'estan fent passes per tal de millorar la comunicació en cas d'accident químic a Tarragona. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Tarragona.
La plaça del Tarragonès de Torreforta ha sigut el primer escenari del seguit d'esdeveniments per la commemoració del tercer aniversari de l'accident químic d'Iquoxe a Tarragona. Fins a una 70ena de persones s'han reunit al barri tarragoní amb molts representants polítics de la ciutat sota el lema "Sempre en la memòria", on s'ha demanat justícia per les famílies que han patit pèrdues per l'accident químic. Això és explicava el president de la Federació i Associació de Veïns de Tarragona, Alfonso López.
Está claro que llevamos, desde que hubo el accidente, llevamos 3 años trabajando en el plan de seguridad de Tarragona. Se nos está escuchando, se está...